la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us fem, com sempre, un breu repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, una càpsula de conscienciació dels pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, la galeria dels experts, parcs urbans de Catalunya, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb l'Albert Palou, president del grup de naturalistes d'Osona. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran com de costum el programa i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu mitjançant les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Paula Moreno. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la 12a temporada d'aquest programa que és La veu dels animals i la natura, fet per aquí, per l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Comencem, com sempre, amb un repàs breu d'algunes de les notícies i esdeveniments que han succeït aquests darrers dies. La nova llei dels animals regularitza, per fi, la venda d'animals de companyia. El passat 29 de setembre entrava ja en vigor arreu d'Espanya la prohibició d'exhibir i vendre a gossos, gats i fures en botigues. Ho estableix així la Llei Estatal de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, aprovada el mes de març de 2023. A partir d'ara, aquests animals de companyia podran ser sols adquirits a través de criadors registrats degudament i mitjançant contracte escrit de compra-venda. S'hauran d'entregar identificats, en un bon estat sanitari i amb les vacunes i els tractaments obligatoris, segons que així correspongui per edat i per espècie. Els gats i gossos hauran de tenir 2 mesos, com a mínim, per poder ser venuts, transacció que haurà de ser comunicada al registre d'animals de companyia de cada comunitat en el termini de 3 dies hàbils des de la seva adquisició. La cria i la venda descontrolada de gossos i gats ha suposat durant molts anys un greu problema. Bona part dels animals han provingut d'importacions des de criadors massificats, molts il·legals i en pèssimes condicions. Aquests nuclis han generat conseqüències sanitàries força greus i alguns problemes de salut que han derivat en patiments i en la mort habitual de molts cadells. Recordem que és millor sempre adoptar que no comprar. L'ADA fa molts anys que du a terme campanyes de sensibilització per afavorir les adopcions en protectores i en centres d'acollida de tots els animalons que han estat abandonats. Front comú a nivell estatal contra la ramaderia industrial. Retamoso de la Jara, la província de Toledo, va acollir el passat cap de setmana la 5a trobada anual de la coordinadora Stop Ganaderia Industrial. L'entitat, que va crear-se fa 7 anys a l'Aragó, inclou ja a més de 70 plataformes i 6 organitzacions d'abast mundial o bé estatal. L'ADA hi col·labora des d'un bon començament amb l'objectiu bàsic comú de revertir aquesta expansió desmesurada del model de ramaderia industrial i la crueltat que suposa pels animals. Un sistema que va entrar per Catalunya als anys 80 i s'expandeix actualment per territoris despoblats. Les reunions van dividir-se en 2 jornades i van ser organitzades per la gent de l'associació Retamoso Sostenible, fundada el 2018 per veïns del poble per lluitar contra 2 granges industrials de 2.000 porcs i de 7.000. La primera va frenar-se, fruit de les irregularitats, i la segona compta ja amb llicència d'obres i es construeix en un turó que es troba a menys de 2 quilòmetres del poble, que és el mínim de distància per a aquest tipus de complexos establerta per la llei de Castella-La Manxa. La trobada va servir per esbossar nous fronts d'acció, posar en comú les experiències i avançar en òptimes eines que puguin servir d'ajuda als diversos col·lectius. I també per protestar mitjançant una acció unitària contra el complex de Porcí que ja es construeix en aquest poble de només 100 habitants a prop de zones protegides. Una fàbrica industrial que, a part de maltractar animals, gastarà aigua en abundància, 29 milions de litres, i anualment generarà 5 piscines olímpiques de purins. El sistema de la ramaderia industrial és responsable d'un 14,5% de tots els gasos amb efecte d'hivernacle que s'emeten i que escalfen el planeta. És el focus ideal per a nous virus i bactèries resistents. Ven la carn d'una dubtosa i perillosa qualitat i contamina amb elements que són nocius per la salut, com l'amoníac o els nitrats. A Catalunya, malgrat la saturació, aquest model, que és molt cruel pels animals, per la salut i per l'entorn, segueix creixent. Com a exemple més recent, s'ha iniciat tràmit dins del terme de Moià per ampliar en 10 hectàrees l'escorxador comarcal que ja degolla cada dia al voltant de 2.000 porcs que marxaran en bona part cap a la Xina i altres llocs. Més coses. El Garraf, designat punt d'esperança marina. El litoral de la comarca del Garraf ha estat designat com a punt d'esperança marina per preservar aquest tram de costa catalana com a refugi pel rorqual comú, la balena mediterrània, el segon mamífer més gran del planeta. Aquesta zona, d'uns 2.000 quilòmetres quadrats, situada entre les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona, té una peculiaritat molt singular. És un dels diferents espais costaners del Mediterrani que atrau els rorquals comuns per tal d'alimentar-se, ja que compta amb una presència elevada de zooplàncton. Entre aquests minúsculs animals planctònics en destaca el krill, família de petits crustacis semblants a les gambes, que comprèn 90 espècies i constitueix l'aliment principal dels grans cetacis. Aquest reconeixement de Hope Spot, punt d'esperança, ha estat atorgat per l'organització Mission Blue, una fundació oceanogràfica nord-americana fundada el 2009 per la veterana biòloga Sylvia Erle, centrada en la conservació i en la protecció de la biodiversitat dels ecosistemes marins. Actualment ja té identificats en total 160 punts d'esperança arreu del planeta. El Hope Spot del litoral del Garraf esdevindrà zona d'estudi d'un projecte ideat pel Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, un centre de recerca en l'ús de tecnologies no invasives basades en l'anàlisi del so submarí. La investigació recopilarà informació complementària sobre la diversitat biològica i l'afectació dels diferents sons als animals. El litoral del Garraf, precisament, és una àrea amb una elevada contaminació acústica per l'intens trànsit marítim, un fet que, a part de l'alteració de l'hàbitat, comporta un risc molt alt de col·lisions dels diferents vaixells, tant amb cetacis com també amb altres espècies. I per últim, el Regne Unit, d'acord amb la seva llei de canvi climàtic, tanca l'última central de carbó. El Regne Unit, de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, ha clausurat la darrera central de carbó del país, la de Ratcliffe-on-Soar, prop de Nottingham, que ha funcionat durant 57 anys mitjançant la crema de carbó per generar electricitat. Es tracta d'un procés iniciat ja el 2018 quan va aprovar-se la llei de canvi climàtic britànica, que preveia abandonar totalment el carbó el 2025. No era un objectiu fàcil, ja que fa només 12 anys la central de Ratcliffe-on-Soar suposava encara el 40% de la producció elèctrica a tot el país. El percentatge es va reduir el 2019 al 2% i ja a mínims l'any passat, en què tan sols representava l'1%. A diferència d'altres processos de transició energètica, la desconnexió del carbó ha estat marcada pel consens polític entre els dos partits majoritaris, laboristes i conservadors. Fa 150 anys, el Regne Unit va ser el bressol de la primera revolució industrial, amb el carbó com a gran símbol d'aquest canvi econòmic i social. Amb el tancament d'aquesta última central, ha esdevingut el primer país, d'entre les grans economies, d'abandonar de forma definitiva el combustible fòssil més contaminant. Un fet que significa ja el final d'una època. L'estat espanyol té previst també d'eliminar el carbó aquest any vinent. De les 15 centrals tèrmiques que encara eren actives l'any 2018, només en queden 4. Dues a Astúries, una a Andalusia i l'altra a l'illa de Mallorca. A Catalunya, la darrera instal·lació de carbó activa, situada al municipi de Cercs, al Berguedà, va tancar l'any 2011.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la península Ibèrica és la reserva més important d'Europa d'aus carronyaires? Hi viuen al voltant del 90% de voltors lleonats i voltors negres, el 82% d'aufrans, alimotxes i el 66% de trencalòs. Els voltors o carronyaires són diverses espècies d'aus que s'alimenten d'animals morts i és precisament la seva inherent activitat necròfaga la que esdevé una aportació fonamental pel bon funcionament dels ecosistemes. S'estima que a la península els voltors cada any consumeixen unes 10.000 tones de restes d'animals, evitant de manera natural i ecològica la despesa de milions d'euros que comportaria la recollida, transport i incineració d'aquestes despulles, impedint que 193.000 tones de CO2 acabin sent alliberades i contaminin l'atmosfera. Els carronyaires, amb l'eliminació de cadàvers, també eviten la disseminació de focus d'infecció i malalties contagioses. En aquest procés alimentari de neteja de despulles, les 4 espècies esmentades es complementen, significant un clar exemple d'aprofitament de les restes. En l'actualitat a Catalunya hi viuen totes 4. El voltor negre, desaparegut fa més d'un segle del nostre territori, va ser reintroduït fa pocs anys a Mèxic. Donada la importància que tenen, fa anys que es duen a terme successius projectes per la seva conservació i recuperació mitjançant els projectes LIFE finançats per la Unió Europea. Tradicionalment, les poblacions de voltors han estat víctimes dels enverinaments, la col·lisió i electrocució amb cables elèctrics, la caça o una mala gestió forestal. La seva última i més greu amenaça centra en un producte farmacèutic, el diclofenac, un antiinflamatori utilitzat per reduir les malalties del ramat, però que té conseqüències letals amb els voltors. A l'ingerir les despulles dels animals tractats amb aquest medicament, tal i com va quedar fatalment constatat després del seu consum, amb la mort de milions d'aus carronyaires en diferents països asiàtics a la dècada dels anys 90. Malgrat tots aquests antecedents, les advertències i la prohibició del producte en diversos països, a l'any 2013 l'Estat espanyol va decidir autoritzar l'ús d'aquest producte fent saltar totes les alarmes dels especialistes i grups mediambientals. Esperem que la seva prohibició no es faci esperar i que les autoritats siguin capaces d'evitar una nova mortaldat de les poblacions d'aquests majestuosos i útils animals.
Els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Maria Badia, biòloga, agricultora extensiva, té un ramat d'un centenar de cabres i 40 ovelles a la finca familiar del Ripollès, a Sant Pau de Segúries. Ens explica com l'activitat dels animals gestiona el bosc, evita incendis i enforteix la resiliència davant del canvi climàtic.
sobretot el ramat de cabres, ens ajuden a gestionar la finca i a mantenir tot el que nosaltres obrim. Si tu no tens animals pasturant, recuperes zones i has de tornar a entrar en màquina. Nosaltres ens evitem aquest cas innecessari amb animals, no? Ells fan aquesta feina, nosaltres els veiem com uns treballadors que ens cuiden tot el que nosaltres hem obert, no? I ho mantenen a ratlla. Nosaltres el que busquem és acabar de tenir tot un bosc adavesat, que es diu, on els animals puguin pasturar, el bosc estigui obert. També això evita incendis, el tema és la prevenció d'incendis, i el tema també de que el bosc sigui més resilient cap al canvi climàtic que anem, no? Cada cop plourà menys, amb la qual si hi ha menys arbres, aquests arbres seran més resilients, no? I aquesta és la idea. No podem ser tancats a tot arreu i nosaltres ens interessa que hi hagi certes zones que les pasturin més, no? Una pastura que hem recuperat fa 2 anys, que està rebrotant els arços i tot, que ens interessa que vagin allà i li fotin canya, no? Aleshores, això ho fas dirigint-les i mantinguent-les allà, no? Dient, mengeu aquí. I elles que mengen de tot, buf, de tot. També nosaltres hem vist que és important que els animals surtin del corral amb la panxa plena. Per això els complementem sempre amb la nostra herba. Inclús ara, amb el bon temps, sempre els hi posem una mica. Perquè hem vist que si els animals surten amb gana, van directes al que els hi dona més aliment o més calories i són més quisquilloses i aleshores van buscant el que més els hi pot donar nutricionalment. Si en canvi surten amb la panxa plena, surten molt tranquil·les i mengen de tot. I van picant de tot arreu i mengen de tot. Nosaltres sí que ens hem dirigit molt a mantenir els serrats nets, el que són les puntes, no? On s'ajunten dues vessants. I, clar, és que l'obertura dels boscos és bàsic. Mantenir el sotabosc a ratlla és bàsic per la prevenció d'incendis. O sigui, l'obertura tant és per recuperar la finca com per la prevenció d'incendis i per tenir boscos més resilients.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, animalons i amigues. Avui farem un repàs de la cançó italiana dels mitjans del segle passat, amb els intèrprets que crec que mereixen un record. Començarem amb una dedicada a la mare. Canta Luciano Taggioli, es diu, lògicament, Mamma. I seguit del Gino Paoli, que li dedica al seu gat, que té un atac a la pell. És clar, la cançó es titula La gatta.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringer al mai più, mamma, mamma.
Una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
La meitat o l'equador del programa aquí a la veu dels animals i la natura. Us recordo que escolteu Ràdio Estel i que aquest és un programa de l'ONG ADA, que ja arriba a la seva 12a temporada. És temps per l'entrevista i temps, entre altres coses, que aprofitem també per presentar diverses entitats. Algunes d'elles ja porten molt de temps treballant a casa nostra en el que és el respecte a la conservació per la natura o per la fauna. Avui és el torn del grup de naturalistes d'Osona. I per presentar-la, doncs qui millor que el seu president, que és l'Albert Palou, a qui ja saludem. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Albert també és responsable de Relacions Institucionals i Comunicació al Beta Technological Center, en aquest cas de la Universitat de Vic, i doctor en Biologia. El grup de naturalistes d'Osona es va fundar l'any 2000 amb un objectiu d'acollir a tothom interessat en el patrimoni natural de la comarca. I el 2002, diguem-ne que ja va esdevenir com una delegació territorial a Osona de la Institució Catalana d'Història Natural, una institució que es va fundar el 1899. Poca broma, doncs, Albert, oi?
I tant, no, és una de les institucions més antigues de Catalunya. I bé, actualment això és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, però crec que és més antic que el propi Institut d'Estudis Catalans.
Certament, es va fundar abans, diguem-ne, que el propi Institut d'Estudis Catalans. Per tant, la història és magna. També la podeu consultar. Més dades també sobre l'entitat les podeu trobar a través d'internet a www.gno, sobre el grup de naturalistes d'Osona, gno.cat. Els objectius principals i bàsics per definir una mica aquesta tasca, Albert, són bàsicament això, no? L'estudi, la conservació i la divulgació del patrimoni natural d'aquí de la comarca.
Sí, moltes vegades m'agrada presentar l'entitat dient que som una mena de societat científica amateur, també té un punt de romàntic, però que per distingir d'altres grups que treballen en temes ambientals. Al final, la majoria de gent que tenim el que intenta anar fent moltes vegades en el seu temps lliure és això, és generar dades sobre biodiversitat, conèixer espècies, detectar hàbitats i fer un treball una mica científic. El que ara moltes vegades en temps moderns de ciència ciutadana no es ve aquí. Hi ha molta gent amb entitats naturalistes que fa molts anys que ho va fent.
Més o menys de quin volum de gent estem parlant, i amb aquests anys, no sé si ha anat augmentant aquesta capacitat i aquesta implicació també de la gent i dels naturalistes, o de la gent una mica interessada aquí a la comarca.
Sí, Osona sempre ha sigut un territori amb molta, molta tirada naturalista. Si tires enrere, de fet, els inicis del GNO es van fer gràcies a que hi havia una activitat, per exemple, del grup de nanos d'aquella Atenes, que és activíssim, altres grups especialitzats que hi havia amb estudi de libèl·lules i cosetes. Osona sempre ha tingut molta, molta, molta vitalitat en quant a afició a l'estudi amateur de la diversitat. Ara, se'm fa difícil dir quanta gent som així, perquè no, som un punt... tenim algun soci que diu que som un punt anarquistes, pot dir, no sé, 25, 30 persones que habitualment venen, van, s'impliquen en alguns dels projectes que fem i que van participant. Però, ja dic, som una entitat oberta i al final el que intentem fer és de paraigües de tota la gent que tingui la motivació d'estudiar algun aspecte de diversitat, algun grup concret, algun hàbitat concret, es pot adreçar a nosaltres, a trobar xarxa de contactes d'especialistes en altres grups i entre tots anar tirant endavant aquest tipus d'estudis.
Clar, perquè ara que en parlarem una mica de tota la tasca que feu, tot aquell que, per exemple, es pugui sentir cridat, no?, i involucrat en aquesta tasca o que vulgui contactar amb vosaltres, ho fa a través de xarxes, dius, o com ho hauria de fer?
Sí, es pot posar en contacte a través de la pàgina web, a través de xarxes, el podem invitar als grups, ara que tothom té grups de WhatsApp per comunicar-se. Fem reunions regularment, que són obertes a tothom qui vulgui, quan se n'assabenta, doncs poden venir, i parlem, i això, tenim molta gent que apareix, que proposa projectes, intenta veure si arrossega altres persones a fer-los, projectes de més petit abast, de més gran abast, i bé, anem vivint així, de la motivació de gent que dedica el seu temps lliure, al final, a fer una cosa que és molt vocacional i que molta gent té afició, que és l'estudi de grups biològics, l'estudi d'hàbitats concrets.
La motivació, eh? La motivació, que és aquest concepte bàsic d'on surt al final totes aquestes, fins i tot associacions, grups i gent que fa molta feina al territori, com és el grup de naturalistes d'Osona, que bàsicament té tres potes, no?, com moltes altres entitats, però d'entrada la custòdia, la divulgació i també l'estudi. A nivell de divulgació feu diverses, i per començar per aquí també, feu diverses activitats, feu tallers o feu xerrades, conjuntament són activitats anunciades i organitzades amb el Museu del Ter, l'Ajuntament de Manlleu i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, no?, amb temes diversos, ocells, peixos, orquídies, libèl·lules, etc. No sé a quina activitat els podríem convidar més recentment a la gent.
Jo els invitaria a tots. Ara ja, per l'època de l'any que és, jo crec que ja han tancat tot el cicle d'activitats que fem conjuntament al Museu del Ter, que és una cosa que ens va molt bé, perquè ens dona una mica d'estructura a vegades per gestionar aspectes com ara les inscripcions i això, ells també és un equip on hi ha experts en coses molt, molt interessants, i llavors fa, ara no sabré dir quants anys, però fa molts anys que això, que conjuntament cada any intentem oferir 12, 13, 14 activitats amb la més ampla varietat possible, obertes, divulgatives, familiars, per tothom que vulgui venir i introduir-se en algun dels grups concrets. I al final també acaben sent un reflex dels perfils que hi ha. Una sortida de flora, d'orquídies, d'ocells, d'amfibis, de papallones, des de la gent. Bueno, si els demanes per una sortida a l'any, sempre a tothom li fa gràcia explicar allò del que en principi és més expert.
Entenc que són unes sortides o activitats gratuïtes, en aquest cas, i que la gent es pot inscriure, no?, a través també de contactar amb vosaltres o el calendari que apareix al web.
Sí, són totalment gratuïtes, així que intentem limitar l'aforament, perquè algun any ens havíem trobat que alguna es desbordava una mica. Jo dic, el sistema d'inscripcions, el control, està sobretot gràcies al suport de la gent del Museu del Ter. Sense el seu suport tampoc seria més complicat. I estava anunciada, sí que tenen bastant d'èxit. Intento anar preguntant la gent que apareix allà a les sortides d'on venen, i dos que ve gent de tot Catalunya que, bueno, s'aprofiten per visitar la comarca, visitar la ciutat i passar un dia amb nosaltres.
Doncs és una bona notícia que es desbordin aquestes xerrades, o aquestes activitats que fa el grup de naturalistes d'Osona. Recordem que parlem amb l'Albert Palou, que som aquí a la veu dels animals i la natura, que ell és el president d'aquesta entitat que ja fa 24 anys que treballa, en aquest cas, a la comarca d'Osona, i que és part o conforma una delegació territorial del que és la Institució Catalana d'Història Natural. I feu molts estudis, no els definirem tots, els podeu trobar també al vostre lloc web, però ens criden l'atenció. Per exemple, projecte de paisatges geològics. Feu un inventari, us heu dedicat a fer un inventari del patrimoni geològic i miner d'Osona i del Moianès, no? En concret, a les localitats de Moià, de Collsospina, de Castellcir, de Gurb, d'Otona, de Taradell, El Brull i Centelles. I hi ha, per qui no ho sàpiga, un escull coralí a Collsospina, Moià, per exemple, que també la gent, doncs, en pot consultar més dades, no?
Sí. Últimament, aquests últims anys, tenim un grup de geòlegs i geòlogues molt, molt motivats. No? I tots els que es coneixen per Catalunya, geòlegs, realment són molt motivats, i en tenim homologació. I tenen molta tirada. Explicar, bueno, els agrada muntar sortides i paisatges que aparentment doncs, no són interessants. Un cop saps la història geològica, l'origen que té, tot el que hi ha darrere, acabes tenint una dimensió diferent del que és el paisatge natural del teu entorn, bastant diferent. I sí que és curiós, la Plana de Vic és bastant interessant en el sentit del tema de fòssils, però havia estat en el seu moment doncs, sota un mar, i llavors això hi ha aquests fòssils d'escuix coralins, també apareixen molts fòssils de sirènics, i dona per explicar històries que complementen molt bé el que potser fem els que som més experts en les coses vives. Doncs bé, la veritat és que és molt enriquidor i molt interessant, tant el descobriment de fòssils com el descobriment en si de com és la formació d'un paisatge com el nostre. Sí.
D'altra banda, també, i fent referència a un dels temes que nosaltres també tractem molt i que també ens dediquem a fer, entre altres coses, és el mostreig de fonts, en aquest cas, el mostreig de 104 fonts al Lluçanès i de 45 fonts al Moianès, perquè recordem que Osona i també aquestes comarques veïnes estan molt afectades per la ramaderia industrial intensiva que provoca, com hem ja dit moltes vegades, doncs aquesta contaminació excessiva, concentració excessiva de nitrats al sol i a les aigües circumdants d'aquestes comarques, no? Els vostres veïns del grup de defensa del Ter també fan un mostreig. Nosaltres mateixos també ens encarreguem de fer diferents mostrejos de nitrats. En aquest cas, a les fonts del Lluçanès heu trobat, doncs, per exemple, nivells de contaminació de les 104 fonts en 32. Per tant, es tracta de percentatges força alts i força elevats encara també.
Sí, això, malauradament, és la problemàtica ambiental de casa nostra des de fa molt de temps, i és una cosa que és àmpliament coneguda, i com has dit molt bé tu, hi ha algú de defensa del Ter, que és un dels principals cavalls de batalla, explicar aquesta problemàtica i que, per què passa. El tema de les fonts és interessant en dos sentits. Per una banda, són petits microclimes al mig d'ecosistemes més grans on hi ha unes condicions molt concretes d'humitat, de temperatura, que permeten que hi hagi una biodiversitat diferent i coses interessants a observar, tant de fauna com també de molses o d'algun altre grup, I també jo hi ha un apunt més antropològic. No sé, jo recordo la generació meva o la dels meus pares, el tema d'anar a la font, les fonts, era un punt d'activitat de diumenge molt habitual. I també notes que té molta tirada, de seguida que parles de fonts, veus que hi ha gent que recorda fonts que estaven en llocs concrets que havien desaparegut. I aquest projecte també ha servit per recuperar algunes d'aquestes. Bé, almenys no recuperar, però retrobar-les. I bé, a nivell antropològic, com hem dit, també és molt interessant.
Aquestes espècies que estan associades a les fonts, és dubte, és un complement més important que, per exemple, nosaltres, evidentment, no fem, perquè tampoc no podem fer, o altres associacions, en aquest cas el grup de defensa del Ter, diria que en concret tampoc. El podeu consultar, també. Sí. Us dediqueu també a seguir... Digues.
Clar, és un dels llocs on... és un dels hàbitats propicis per un dels grups biològics més amenaçats, que són els amfibis, que estan parant bastant les conseqüències del canvi global i la sequera, la contaminació. I a part dels amfibis i dels animals que crida més l'atenció, jo per la formació, que també he estat també molt de temps treballant amb flora i vegetació, també hi ha uns elements botànics i de molses molt interessants en aquests llocs. Sí.
Us dediqueu també a seguir poblacions d'ocells, per exemple, de rapinyaires nocturns que estan en declivi, o de l'aufrany, que ha tingut una evolució negativa a la península Ibèrica, però que, curiosament, aquí a Osona, doncs cria més, no? I un atles que us vau proposar de fer des de fa un temps, d'orquídies d'Osona. Com el tenim, aquest?
Mira, just ara fa uns dies vam fer reunió i els pobres que estan implicats. Ells els agradaria que quedés molt bé i per això hi estan dedicant moltes hores i és un temps, al final acaba sent el temps lliure. Però clar, tenim una quantitat bestial de dades de tota Osona, de mostrejos intensius, de totes les espècies d'orquídies que hi ha i on estan distribuïdes. I està la idea de tenir un atles de la comarca i que la gent pugui saber quines espècies hi ha, on són, quins hàbitats habiten, quins territoris, si la volen buscar, cap on han d'anar. I després dels projectes que segurament han mobilitzat més gent. Al final, durant uns anys, tothom ens organitzàvem per sortir a explorar zones on no havia anat ningú, o ens hi trobàvem espècies que no s'haguessin vist allà, i entre tot vam acabar recopilant milers i milers de dades que poden acabar conformant un atles molt interessant i que espero que l'impuls que vam intentar donar-hi recentment, almenys en sortir una publicació una mica bonica d'aquest grup a Osona, perquè al final també és un dels grups que genera interès i obren la porta d'interès cap a altres espècies de flora o d'insectes. Són atractives, són boniques, si te les mires, les cobertes, les vas trobant, sempre fa gràcia. Enganxen bastant, les orquídies.
Sí.
Que la gent que s'hi dedica és molt intensiva i acaben viatjant per tot Catalunya a buscar espècies concretes, en èpoques d'any concretes, i és tot una societat paral·lela a vegades.
Home, són unes flors cridaneres, no?, amb arrels aèries. Sí. Es calcula que hi ha unes 25.000 espècies al món i a Europa només 250, perquè la majoria estan en llocs tropicals. Però atenció, perquè a Catalunya n'hi ha, o se'n detecten 80, de les quals 60 a la comarca d'Osona. És a dir, que estaríem parlant d'allò que parlen, dels hotspots, d'un punt calent, en aquest cas, a nivell d'orquídies, també a Catalunya.
Sí. Clar, el fet de tenir molts hàbitats diferents i de bastantes condicions orogràfiques diferents també fa que hi hagi moltes opcions de tenir espècies biodiversitat tota alta, espècies de tasos calcaris, silícics, d'ambients forestals, d'ambients de prats, diferents temperatures. Clar, Osona és Osona, incloem encara... Jo soc pas que el que diu Osona encara té el Lluçanès al cap, però ja, Osona i Lluçanès són territoris que són molt rics d'això en diversitat d'hàbitats, i tenim molts hàbitats directament, diria que tenim moltes espècies, perquè cada un dels hàbitats té les seves pròpies espècies directament relacionades.
Us dic també que el grup de Naturalistes d'Osona té molts documents interessants, i llibres, i articles, i coses que ha confeccionat que realment són divulgatius i serveixen molt a la gent, que també podeu consultar a través del web gno.cat, com, per exemple, el llibre dels ocells d'Osona, les libèl·lules de Catalunya, o els amfibis i rèptils de les Masies de Roda, entre altres, i també articles i també altres monogràfics, diguem-ne, sobre les matèries. I, per últim, també, Albert, us dedico a custodiar, en aquest cas, quatre finques també. La custòdia del territori és un altre dels elements vertebradors de l'entitat, no?
Sí, diré custòdia o fins i tot relació amb els propietaris, relació amb els ajuntaments. Aquesta relació directa amb les persones que tenen una capacitat d'incidència directa en un espai concret és molt important. Els convenis de custòdia a vegades són complicats i el paper que hi fem nosaltres és de catalogar, de fer informes, de dir quines espècies hi ha, fins i tot ens atreviem a fer algunes recomanacions concretes, però bueno, quan trobes propietaris que realment tenen aquesta sensibilitat i aquestes ganes de fer algun tipus d'acció o de conservació de les seves finques, crec que és important trobar el temps a vegades per assessorar-los, per acompanyar-los, per veure que els pots ajudar a orientar-los cap a algun lloc, a vegades per treure'ls del cap alguna idea que no pugui ser apropiada. És interessant, sí, sí. A part de custòdia, sí que, per exemple, ara, últimament hem tingut, gràcies a una ajuda, un projecte que en diem la reserva de rapinyaires nocturns, però que al final acaba sent més o menys aquesta filosofia. Són la gent implicada, sota el coneixement de mussols i rapinyaires nocturns, intentant anar a parlar amb propietaris, explicar-los, per exemple, que canvien el tipus de rapicides, que si poden fer algun tipus de deixar algun arbre que potencialment pugui servir com a niu. Bueno, al final, aquest contacte directe amb els propietaris a vegades és difícil, a vegades no porta enlloc, però moltes vegades acaba donant resultats bastant positius.
Mm-hmm. Doncs una més de totes les activitats d'aquesta gran activitat que fa, us l'hem presentat avui al grup de naturalistes d'Osona. Podeu consultar dades, llibres, material, estudis i també participar, com us ha dit l'Albert, també, per què no, tots aquells que us interessi la natura, també poder participar amb tot aquest grup que ha quedat una mica presentat avui. Esperem també poder tornar-ne a parlar una mica més endavant. Albert Palou, el seu president, moltíssimes gràcies per intervenir i per explicar-nos avui.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i per deixar-nos espai. Sempre ho agraïm per explicar una mica les coses que fem, que al final acaba sent el temps lliure de la gent i va, està bé que t'ho reconec.
Doncs avui n'hem fet una mica d'altaveu. Gràcies, Albert.
Molt bé, gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Repassàvem antigues cançons italianes amb les veus dels seus intèrprets d'aquells temps. Canta Napoli, aquesta vegada amb Marusella del Carosone, que canta el Marino Marini. I també Canta Napoli amb el Bobby Solo amb Una lacrima sul viso. A la propera, si Déu vol.
Chi mo canta priesa a me, oe patramente. Sa faccia luna pavvare, fa tutta sta marina, da proci da rasina, sa ricia guarda l'ana femmana che fa.
Maruzzella, Maruzzella, che miseria in tall'occhio ma, e me mi s'ambietta a me non dispiace.
Sto cuore mi fa sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro.
Prima malice sì, poi roce roce mi fai morire.
Maruzzella, Maruzzella.
Aiuta, se tu non vieni a m'aiuta, oe m'è venuta, una voglia ardente te va sa, e viene a te noi bella, e damma sta bocchella, capa m'avvalanà e zucchera se fa.
Maruzzella, Maruzzella, te mise dintà l'occhio ma e me mise ambietta, me lo dispiace.
Sto cuore mi fa sbattere più forte l'onna quando c'è l'escuro.
Prima mi dice sì, poi roce roce mi fai morire.
Maruzzella, Maruzzella, ora mi fai sbattere più forte l'onna quando c'è l'escuro.
Prima mi dice sì, poi roce roce mi fai morire.
Maruzzella, Maruzzella, Maruzzella,
è una fischizza do mare in Maruzzo.
Prima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu tu mi amavi ma come non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Com millorar la qualitat de vida del gos amb el senderisme?
El senderisme permet que el nostre gos pugui olorar, escoltar, inclús veure un món diferent al que està acostumat a la ciutat, permetent-li descobrir nous estímuls. Però cal tenir en compte que un gos pot ser considerat com un depredador per certs animals del bosc. En aquest sentit, caldrà extremar les precaucions en presència d'animals que puguin ferir-lo al defensar-se o protegir les seves cries. Una manera de fer-ho, per exemple, és portar-lo lligat les primeres vegades que sortim a fer senderisme i deixar-lo anar només quan estiguem segurs de que sabem que reaccionarà davant el perill i vindrà quan el cridem davant de qualsevol situació. Actualment, les malalties relacionades amb la falta d'exercici en gossos són un problema generalitzat. Passejar per muntanya prevé l'obesitat, problemes cardiovasculars i articulars, entre d'altres. I manté el nostre amic en forma, millorant el seu equilibri mental, ja que incrementa els seus nivells de serotonina, disminuint l'ansietat, l'estrès i la hiperactivitat. També incrementa la seva capacitat d'aprenentatge i d'atenció. A més, passar temps i fer activitats junts reforça la nostra relació i confiança mútua.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'Hike and Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.hikeandwalk.es.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. Quin és el Parc Urbà de Catalunya que coneixerem avui?
El Parc del Clot, que està situat al districte de Sant Martí, a Barcelona, és un bon exemple de la integració d'elements arquitectònics preexistents en un espai verd. Doncs aquest parc té el seu origen en el soterrament de les vies de ferrocarril dels tallers de Renfe, inaugurats l'any 1858. Els grans murs de l'antic taller de la Renfe i altres restes constructives, com finestres i arcs, van ser integrades al parc, dotant-lo d'una especial singularitat alhora que serveixen per delimitar els diferents espais que el formen, un llarg passeig i tres grans esplanades que tenen diferents usos culturals i esportius.
Parlem ara una miqueta de la seva vegetació i la seva fauna.
Dins de la vegetació que configura el parc trobem palmeres datileres, plataners, pins, alzines, acàcies de fulla blava, lladoners, pollancres, xiprers, tarongers i arbustos, com el baladre, el llorer i la lantana. La presència d'estanys i basses en aquest parc, com altres parcs urbans, afavoreixen la presència per diverses espècies de granota, la serp d'aigua i els tòtils. Les aus urbanes també tenen un important protagonisme al parc.
Doncs més informació del Parc del Clot
al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
I amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Barry. És considerat un dels primers gossos de rescat de la història i també el pare dels anomenats gossos San Bernardo, molt reconeguts per la seva tasca en cercar persones perdudes a la neu. La imatge publicitària d'un San Bernardo amb un petit barril ple de licor penjant del coll ha estat una de les imatges icòniques molt populars durant molt de temps. En Barry va néixer l'any 1800 en un orfenat de nens situat al port de muntanya de San Bernardo, als Alps suïssos. Durant els seus 12 anys de vida, va aconseguir rescatar a més de 40 persones. El més conegut de tots fou el rescat d'un nen que va trobar dins d'una cova, a qui després el va reanimar a llapades de la seva hipotèrmia i se'l va col·locar al llom traslladant-lo de nou a l'orfenat. A les afores de París, al Cimetière de Chiens, al cementiri dels gossos, es va aixecar una estàtua commemorativa d'en Barry, com a record i reconeixement de la seva heroïcitat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.